Via Lliure.
Podcast.
2 minuts i arribarem a 10:15 del matí. Hem parlat amb Jaume Giró fa una estona, que confirmava la notícia del diari Ara, que dilluns presentarà aquesta querella contra Fernández Díaz, contra l'exsecretari d'Estat de Seguretat, contra la ministra també, Maria Dolores de Cospedal, i contra Villarejo. Artur Mas, president, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè presentarà querella contra aquestes mateixes persones després del que ha passat en el cas Sandro Rosell i sabent que Jaume Giró ho farà?
Doncs miri, ho estic meditant i ho estic valorant. Per tant, si fa uns mesos enrere, més aviat, jo desistia de fer aquest tipus de querelles perquè tenia la sensació que no tindrien recorregut, en aquest moment doncs m'ho plantejo més seriosament. No ho tinc decidit, a diferència d'en Jaume Giró, d'en Sandro Rosell i d'alguns altres, però ho estic valorant seriosament.
N'hi ha d'altres que ja ho han decidit, senyor Mas?
Sí, ja ho veu, en Jaume Giró ho ha decidit. En Sandro Rosell, de fet, ha estat l'explorador que ha obert el camí i que ha desbrossat tota la bardissa, per entendre'ns, i bueno, finalment se n'han sortit. I veig que, així com fins ara, doncs, donava la sensació que ens estrellàvem contra un mur absolutament infranquejable, en aquest moment, doncs, una petita, jo dic petita escletxa ja, no es pensin que haver admès aquesta querella ja vol dir que es produirà un judici contra aquestes persones i per aquests fets. Mm. Estem molt lluny d'això. Però com a mínim sembla que hi ha un jutjat de Madrid que almenys diu, escolti'm, alguna cosa potser sí que s'ha d'investigar, això, no? I portem 10 anys, senyor Gundó.
I tant.
10 anys així.
No, jo li ho deia perquè la resposta m'ha dit, ara veient que Sandro Rosell i Jaume Giró i d'altres ho faran, doncs m'ho estic plantejant. Jo preguntava si aquests altres és que vostè coneix algun altre cas d'algú que té assegurat presentar-ho.
No.
No, va.
Que ho tingui assegurat, no. Però que hi ho estan meditant, sí que en conec alguns altres, sí.
Xavier Trias està entre els que ho estan meditant?
Ell i jo n'hem parlat alguna vegada, però en Xavier Trias ara entre vostè i jo està, jo crec, per altres coses.
Ja.
Que són tan o més importants.
Sí, però simbòlicament té tot el sentit que una qüestió que va ser l'Operació Catalunya, que ell considera, que, bueno, no que ell considera, va esclatar al mig de la campanya electoral de les seves últimes eleccions a Barcelona, i que ell considera que va tenir un efecte determinant sobre el resultat, precisament ara que està en campanya, tingui sentit que hi hagi una certa repercussió de la rèplica. No?
Sí, té sentit, però pensi que aquestes decisions, finalment, doncs, les ha de prendre cada persona a títol individual, perquè tampoc són decisions neutres. També ha de pensar una cosa, cada vegada que es presenta una querella vol dir que hi ha uns advocats que estan al darrere d'això i que fan la feina, i aquesta gent la feina no la fan gratuïtament, com és lògic. Per tant, una cosa és que actuï la Fiscalia d'Ofici, que és el que s'hauria d'haver produït des de fa molts anys en aquest tema de l'Operació Catalunya, i aleshores la Fiscalia doncs, és un servei públic i, per tant, es paga a través dels impostos, no? Però quan la Fiscalia doncs, passa del tema i et quedes sol per intentar de defensar i has de presentar aquestes querelles, doncs tot això porta tota una sèrie de costos associats que s'han de contemplar, també.
Vostè que diu que n'ha parlat amb el Xavier Trias, vostè li recomanaria que ho fes? O li ha recomanat?
Jo no li recomanaré ni una cosa ni l'altra, perquè torno a dir que és una decisió molt personal. A mi no m'agradaria que m'ho recomanessin, i menys públicament, i per tant, doncs, jo no ho faré en cap cas, això no.
De què depèn que vostè presenti la querella, senyor Mas?
Doncs miri, depèn sobretot d'una cosa. Depèn que jo, en el meu cas, que no és exactament igual que els altres, perquè una vegada has estat president d'un país, doncs bé, has d'enfocar les coses d'una manera un pèl diferent a com ho puguin fer d'altres persones. En el meu cas depèn sobretot de que vull tenir la convicció que si jo presento aquesta querella serà admesa i tindrà recorregut. Simplement, com a fet testimonial, jo no ho vull fer. Entenc que altres ho facin, però jo en el meu cas no ho vull fer. Ara, si a més d'un fet testimonial i de començar a obrir una escletxa, jo em convenço a través del Consell dels Advocats que realment això té un recorregut i que podem arribar fins al final i que es poden depurar les responsabilitats a nivell penal, i n'hi ha moltes i molt diverses, aleshores sí, jo evidentment faria aquest pas.
Perquè ho entengui, una figura com el president de la Generalitat no es pot permetre fer una demanda d'aquest tipus i que es quedi en paper mullat,
A veure, sí que s'ho pot permetre, però jo no m'ho vull permetre. Uh-huh. No dic que tothom hagi de fer el mateix. En el meu cas concret, pensi que tot això comença a l'any 2012, per tant, comença quan jo faig aquell gir en la política catalana, després d'aquella gran manifestació que es produeix el setembre del 2012, 1,5 milió de persones en el carrer. Recordi també que això ve després del no de Mariano Rajoy quan era president del govern espanyol en la proposta del pacte fiscal. Ara, aquests darrers dies, he tornat a veure que tot això reviu una mica per part de diferents entitats. No? Bé, d'això fa 10 anys que en parlàvem, no? I el no va ser contundent, va ser radical. I a partir d'allà es produeix un gir molt significatiu en la política catalana, que és el concepte del dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, les consultes sobiranistes i, finalment, l'objectiu de la independència. Allà comença tot. I, esclar, jo em sento, doncs, representant per bé i per no, i per mal, eh? Em sento representant del que va passar i, en aquest sentit, doncs, vull que les meves passes, si això ha de tenir conseqüències a nivell jurídic, a nivell penal, siguin passes molt meditades i que jo vegi que realment tenen recorregut, que es pot arribar fins al final.
S'esperarà a veure
cosa,
que...
Per cert, cosa, per cert, entre vostè i jo, que ja es veu que és molt complicada, perquè que durant 10 anys, davant de les evidències totals i absolutes de possibles delictes, no hi hagi ningú que hagi mogut un sol dit en el sistema judicial espanyol, això ja il·lustra moltes coses.
S'esperarà a veure el resultat de la querella de Jaume Giró, per tant?
D'entrada vull veure si realment també s'admet a tràmit, en el cas de Jaume Giró, que és una persona que ha tingut i té un relleu polític, a diferència d'algunes altres que s'han presentat, que tenen més un relleu, diguem-ne, personal o social, o de societat civil. Per tant, sí, vull veure què passa amb el cas d'en Jaume Giró, però sobretot el que vull és acabar de valorar amb persones doncs, que coneixen aquests temes, que el risc que significa també presentar una querella d'aquestes doncs, és un risc que després té un resultat operatiu. No? Jo no vull que aquesta gent quedin impunes, senyor Gundó, perquè l'han feta molt grossa. L'han feta molt grossa i l'han fet des de l'Estat, des dels poders de l'Estat. A nosaltres, per determinades coses, se'ns ha portat a processos penals, se'ns ha inhabilitat, se'ns ha perseguit econòmicament, han enviat gent a la presó, tenim gent a l'exili, com el president Puigdemont, etcètera, etcètera. No? Nosaltres hem pagat un preu molt alt per tot el que vàrem fer i aquest preu molt alt, a més, tenim la consciència de que ho vàrem fer per defensar unes determinades idees. Ells no. Ells, per destruir aquestes idees i per destruir les persones, com si estiguéssim en una dictadura pura i dura, van utilitzar els poders centrals de l'Estat i, a més, amb connivència entre diferents poders per enderrocar totes aquestes expectatives polítiques catalanes. I això és molt greu. Sobretot és molt greu quan et diuen cada dia que estem en una democràcia plena i en un estat de dret consolidat.
Des d'aquest punt de vista, els responsables... com farà la querella Jaume Giró per vostè, són no només el comissari Villarejo, sinó Maria Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. No sé si també Alicia Sánchez Camacho, que ja hem sentit a Jaume Giró que explicava que el fet de ser forada doncs, veu complica i, per tant, descarta en aquesta querella afegir-hi.
Totes aquestes persones que vostè ha dit, per suposat, i algunes més que encara no han sortit.
Com qui?
No ho sé, ja no es preocupi, ja aniran sortint. Ja. Estic convençut que si això té recorregut, sortiran més persones que estaven implicades en tot això.
De Mariano Rajoy m'està parlant?
No li puc dir ara, jo només afirmo quan tinc totes les dades a la mà per saber-ho. El que estic convençut és que si això es va desgranant aquests procediments i... s'escolten els testimonis de persones que seran cridades en allà, entre alguns dels que vostè ha esmentat ara, doncs que aquestes persones pot arribar a passar que expliquin coses que afectin amb altres persones que en aquest moment no estan sobre la taula.
De l'àmbit polític? S'està referint de l'àmbit polític, senyor Mas?
No només de l'àmbit polític.
Mediàtic o judicial?
Mediàtic, fixi's, mediàtic, sí, esclar, mediàtic, i també, per què no, judicial.
Deixem ser-li directe. Inclourien aquesta querella, per exemple, Eduardo Inda?
Per exemple? Vaja, jo en aquest moment no ho sé.
No, en aquest moment no. Però és un nom que podria ser.
Però que Eduardo Inda ha tingut una participació claríssima en tota aquesta conxorxa és la pura evidència. És la pura evidència. Però és que ho expliquen ells mateixos, a més, si vostè mira les gravacions... del que i les notes del senyor Villarejo, ho ho diu claríssimament, sense, no d'Eduardo Inda, sense, no només amb Eduardo Inda, va, sense el braç mediàtic, tot això no tenia repercussió pública i, per tant, no feia mal. Feia mal individualment, si a tu et persegueixen i et fan no sé què, doncs això et fa pupa a tu, no? Però en el moment en què tot això surt a la llum pública, tothom et jutja. I tothom vol dir tothom. I la trama que van organitzar era per presentar-nos com uns bandarres, parlant col·loquialment, i desprestigiar-nos davant de la societat catalana, perquè la gent retirés el seu suport. I, per tant, a través d'aquesta guerra bruta, doncs, acabar amb el projecte sobiranista, que aquesta era la trama, no n'hi havia una altra. I això, a més, estan convençuts que ho feien bé, perquè ells ho feien per la Sagrada Unitat d'Espanya.
El PP, des del seu punt de vista, és l'únic partit que té participació en aquesta operació a Catalunya?
Com a partit polític entenc que sí. Com a partit polític entenc que sí.
Però?
Però la vida està plena de sorpreses, senyor Gundó. Ja ho veurem.
Creu
estem,
que...
estem molt al... Pensi que estem molt al principi de tot això, perquè fixi...
Què diu ara?
Han passat 10 anys i ara és... tenim la primera escletxa. Després de 10 anys, la primera escletxa. I tots sabem que el sistema judicial, per definició, és molt lent. Per tant, que s'hagi obert aquesta escletxa vol dir que simplement es comença un camí que no sabem on acabarà. Pot ser que tot això acabi en un arxiu. Pot passar. I això és el que jo no vull, si presento jo una querella. Jo vull una certa garantia, la garantia total no la puc tenir. Però vull una certa garantia de que s'arribarà fins al final i que hi haurà un judici i que hi aniran les persones que hi han d'anar. I que aquestes persones seran condemnades, això, evidentment, dependrà del judici, no?, i de les proves de la defensa, de l'acusació, etcètera, etcètera. Però que es podran demostrar coses, perquè és molt evident que les coses hi van ser.
Com que li he fet aquesta pregunta, li he de fer la següent, que és, vostè creu que hi ha algun membre, no parlo del Partit Socialista que va estar implicat en l'Operació Catalunya?
Crec que no i espero que no.
Però no té la seguretat.
La seguretat no la tenim mai en gairebé res.
S'ha fixat un termini, senyor Mas?
Sí, no corre una pressa excessiva. Pensi que, com que aquest tipus de possibles delictes tenen terminis de prescripció molt llargs, doncs tenim temps per davant. Jo no tinc una urgència ni una pressa, cosa que no vol dir que no em decideixo fer-ho ràpid. Potser sí, com que li he dit que estava valorant-ho, doncs pot ser que jo la decisió la prengui relativament ràpid o que deixi passar bastants mesos, perquè no corre una pressa excessiva.
Acabo amb dues preguntes que no tenen a veure amb aquest cas i que m'agradaria a vostè com a president que em donés la seva opinió. Una té a veure amb aquesta polèmica que hem vist aquesta setmana de la infermera, abans en parlàvem del TikTok, l'ús del català, que més enllà del cas aquest que Pere Aragonès creia que era una anècdota, sí que amaga una qüestió que ja també en la seva època de president va haver d'encarar, i abans que vostè també, que és denúncies d'entitats determinades al voltant de la llengua. Una d'elles va ser, en el cas del català a les escoles, que va estar... jo crec que més d'una dècada, més d'una dècada, en debats judicials, fins que va arribar un punt pràcticament final. Creu possible que ens trobem en una situació equiparable amb les exigències del català en càrrecs com en el cas d'oposicions mèdiques?
Doncs jo vaig ser molt crític en el seu moment amb el tema dels atacs contra la llengua catalana en el sistema d'immersió lingüística. Recordi que hi va haver un partit polític que va néixer fonamentalment per carregar-se aquest model educatiu, que va ser Ciutadans. Afortunadament, Ciutadans avui és un partit que està, doncs, en fase, diguem-ne, molt residual, però Ciutadans va néixer per això. I, efectivament, en aquest sentit, doncs, van fer molta feina, a parer meu, molta feina bruta, i van aconseguir determinades coses a nivell judicial. Ara, jo no dic que s'hagi d'actuar de la mateixa manera. El que sí dic és que s'ha de ser contundentment clar i escrupolosament nítid en el sentit de que persones que treballen en l'àmbit de l'administració pública del país tenen l'obligació estricta de conèixer la llengua del país. I de llengua del país no n'hi ha moltes, n'hi ha una, que és el català. A partir d'aquí hi ha molta gent a Catalunya que té altres llengües, i en el cas de llengües maternes, òbviament el castellà és molt preponderant. Però això no treu que la llengua pròpia de Catalunya és el català. I això ha de quedar molt clar. I aquí no hi pot haver, aquí no hi pot haver cap mena de renúncia, ni de braços creuats, ni de mirar cap a un altre costat.
Acabo. M'has citat el pacte fiscal de l'any 2012. Creu que seria una reivindicació que hauria de buscar el govern de Catalunya?
Jo crec que el govern de Catalunya directament no, per una raó, perquè mentre hi hagi l'objectiu de l'autodeterminació i de la independència fins i tot, doncs aquest és l'objectiu. Ara, si es donen les circumstàncies per poder parlar d'això i això es considera que és una fase intermitja en el camí traçat, doncs, escolti'm, doncs per què no? Perquè l'obligació de tot govern és millorar la vida de la gent del país i, en aquest cas, la vida de tota la gent de Catalunya. Això és el que vam intentar fa 10 anys enrere i havíem intentat també molt abans. Ara, també li he de dir una cosa. No us penseu que el tema del pacte fiscal és gaire més fàcil que el tema de la sobirania, del referèndum o de la independència. Estem parlant de qüestions gairebé equivalents. I us ho dic amb coneixement de causa, perquè jo no només ho vaig intentar negociar, sinó que abans de tot això, com a conseller d'Economia, sé quin pas s'hi dona. I cada vegada que es discuteixen els recursos públics a nivell espanyol i es posa la mirada cap a Catalunya, allà es posen tots d'acord. Gairebé sempre. I només hi ha la possibilitat d'obrir alguna porta o alguna porteta quan algú a Madrid ens necessita vitalment per poder governar. Sempre amb el risc de que el que governi després ho desmunti. Aquesta és l'experiència que tenim. Aquest país no ha fet un gir cap a la independència perquè sí. L'ha fet perquè totes les demés vies que s'han intentat s'ha anat estrellant contra una paret de formigó. Aquesta és la realitat. Per tant, atenció amb el tema del pacte fiscal, se'n pot parlar, és legítim posar-ho sobre la taula, però que ningú es pensi que això és molt més fàcil que no pas l'altre camí que es va començar fa 10 anys.
President Mas, moltíssimes gràcies.
A vostès.